Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que us posarà al dia de les novetats teatrals de la nostra ciutat i més enllà, que us informa de les principals estrenes i que comenta i repassa altres espectacles i activitats teatrals i d'arts escèniques que tenim al nostre voltant. Avui tenim un programa farcit de recomanacions perquè els escenaris em sembla que comencen a omplir-se de noves propostes. Com ja sabeu, fem aquest programa de la mà d'un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Jaume Pont, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis, Edu Gil, la veu del programa Francesc Asens, Roger Benet, Sergi Cubero i tot l'equip tècnic de Ràdio Sabadell i qui us parla, Marcel Castillejo. De nou, confinament comarcal. Tornem a estar tancats al Vallès Occidental. El govern de la Generalitat en funcions prenia aquesta decisió un cop acabades les vacances de Setmana Santa en previsió d'una pujada important del nombre de contagis per Covid i per tal de no saturar més els hospitals, centres mèdics assistencials i no precipitar-nos a una quarta onada. Mentrestant, el procés de vacunació encara està força aturat. Falten vacunes, s'atura AstraZeneca, debat entorn de les patents, un bon embolic. Però aquest gran embolic no pot perjudicar els sectors que estan fent les coses correctament, com és el cas del sector de la cultura. Les ciutadanes i ciutadans tenim, volem i necessitem cultura i exigim a les autoritats catalanes el salt conduït cultural. D'aquesta manera serà possible viatjar a la capital, a Barcelona, que és on hi ha més oferta, no només teatral, sinó també de museus, cinemes, espais musicals i d'altres arts. Per què no es dona aquesta solució si el que volem és senzillament participar de la cultura d'una manera responsable i segura? Repassem a continuació els continguts del programa d'avui. A la secció de la platea indiscreta, com cada dimecres, farem una ullada a la cartellera teatral de Sabadell amb l'Eloi Garcia. Conversarem amb Francesc Amaro, director de La gata damunt la teulada de zinc calenta i també un dels actors d'aquesta proposta. Es tracta d'una peça teatral imprescindible de l'autor Tennessee Williams que arriba a l'alternativa teatre de la mà de la companyia Cadiram Teatre. Una obra que ens parla dels problemes de Rick, de Maggie la gata i de tots els seus familiars, però que alhora ens parla de coses molt més profundes, de la tolerància, de les aparences i dels problemes socials i morals d'una Amèrica encara molt conservadora i amb uns valors vells i dubtosos. La Júlia Stals ha anat d'infiltrada al Teatre Sant Vicenç i, per tant, avui tindrem infiltrats. I és que aquests dies a la Creu Alta s'està acabant de preparar, s'està acabant de coure Tarzan, un musical de gran format amb música en directe. I amb l'Elvira Franc, a Teatre de Franc, avui ens quedarem a casa i us expliquem algunes de les propostes teatrals que podeu veure des del sofà a través de la plataforma TNC Digital del Teatre Nacional de Catalunya que s'ha posat en marxa, que és molt fàcil de fer anar i que té uns preus molt assequibles. Ara sí, és el moment del salt taló. Som-hi, comencem!
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Arriba la primavera i això vol dir que floreixen, esperem que sí, noves propostes teatrals a la ciutat de Sabadell. És moment de repassar-les aquí a Ràdio Sabadell amb l'Eloi Garcia, que ens explica quines són i quan les podrem veure. Què tal, Eloi? Com anem? Bon vespre.
Bon vespre, Marcel. Molt bé anem. Escolta, i això ja va florint, això, eh?
Sí, sí, va florint.
Ja des de la setmana passada amb algunes propostes prou interessants.
Molt bé, o sigui que l'app Sincronitzats ja comença a treure una mica de fum.
Ja, clar, ara hi entres, hi ha més coses, i dius, ostres, hi ha més propostes, i dius, home, abans l'obries i que n'hi havia dues, potser, i encara se'n cancel·lava una.
Bueno, mira, teatralment, a veure, què tenim?
Engego, eh? Al Teatre del Sol hi tenim un cap de setmana més, i divendres també, de fet. Quedem, si ens deixen, la tercera obra de la saga musical. Quedem divendres, dissabte i diumenge, a les 8, a les 7 i a les 6, respectivament. Els del Son Gicune també han estrenat Primavera i encara els queda una funció de Sant Jordi i Santa Georgina. Això és teatre musical familiar i serà el diumenge 25 d'abril a les 12.
Exacte, els Jardinets de la Caixa. Aquesta m'ho sé.
Bé, sí.
Perquè surt un tio que conec.
Cosa? Sí.
Què més tenim, Eloi?
Mira, hi ha hagut uns altres que també han aprofitat l'arribada del bon temps. I aquest cap de setmana, els del Teatre Vandàlic ofereixen un espectacle itinerant. Actuaran els dos dies, de 10 a 6, sense interrupcions, i faran el mateix recorregut, segons les seves webs, que fa la Cavalcada de Reis. començaran pel nord i, si plou, ho faran amb paraigües.
Mm-hmm. Molt bé.
Els de l'Alternativa Teatre estan d'estrena amb La gata damunt la teulada de zinc calenta. És aquest cap de setmana, a les 7 els dos dies, i això és a càrrec de Cadiram Teatre.
Exacte, de fet parlarem amb ells al programa d'avui. Ens queda alguna cosa més?
I tant! Mira, a la bàscula hi tenim encara Tartuf de Molière prorrogat, perquè les entrades s'han esgotat tan ràpid...
Ostres.
..que ho han allargat fins al diumenge 9 de maig, el cap de setmana a les 6.
Molt bé, dissabtes i diumenges, oi?
Sí, senyor. I el Teatre Arlequí, que sempre ens acompanyen durant tota la temporada amb titelles, ens continuen oferint Sant Jordi i el Drac, els dissabtes a les 6 i el diumenge a les 12. Això tot el mes d'abril.
Molt bé, o sigui que tenim Sant Jordi per parar un carro, eh?
Home, i tant, cal aprofitar.
Home, l'hem de celebrar, exacte. Sí, totalment d'acord. Doncs ara mateix a Sabadell, ja ho veiem, tenim tot aquest ventall de propostes teatrals i segur que n'han de venir algunes més d'última hora. I en parlarem de tot això aquí en aquest programa, l'Amunt al Taló. Ho seguirem repassant cada dimecres, cada setmana, a la Platea Indiscreta, amb l'Eloi. Gràcies, Eloi, bon vespre.
Adéu-siau.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Avui volem parlar d'una obra cabdal de Tennessee Williams que ens serveix per explicar, en realitat, tot l'univers d'aquest gran dramaturg que, com dèiem ja a l'inici del programa, ens retrata una família americana adinerada i conservadora. Ens hem de situar a l'Amèrica dels grans propietaris i dels vells valors americans tradicionals, als anys 50. Però, atenció, perquè es tracta d'una família que començarà a trontollar arran de les confessions de Brick, el fill, que és un dels personatges. Sí, estem parlant de La gata damunt la teulada de zinc calenta, aquesta peça cèlebre que arriba a Sabadell, a l'Alternativa Teatre, amb funcions aquest cap de setmana, en dissabte i en diumenge, de la mà de la companyia Cadiram Teatre, i dirigida aquesta proposta per Francesc Amaro, aquí. I agraïm que ens atengui via telefònica avui al nostre programa, conjuntament també amb en Santi Margarit, que interpreta, que encarna el personatge del pare. Bon vespre, Francesc, i bon vespre, Santi. Com estem? Com anem?
Hola, bon vespre.
Igualment.
Estem molt bé.
Estem bé, gràcies.
Gràcies per convidar-nos.
Aquesta obra que ens presenteu és una de les peces clau de Tennessee Williams i, uh-huh. i us hem d'agrair a vosaltres i també a l'Alternativa Teatre que ens la dugueu aquí a la ciutat. I us voldria preguntar, primer de tot, com és que escolliu aquesta obra en concret i aquest autor i com, Francesc, en el teu cas, com conformes l'equip d'actors i d'actrius que l'haurà d'interpretar, que haurà d'interpretar aquests papers?
Bueno, d'acord. A veure, el que hem de partir de la base és que nosaltres som una companyia que es diu Cadiram Teatre i, per tant, té una sèrie d'actors que són més o menys fixos. Aleshores, clar, jo trio les obres en funció doncs, dels actors i en funció també del text. Pensa que els textos de Tennessee Williams per nosaltres són molt importants perquè van començar el nostre primer muntatge com a companyia va ser inesperadament l'últim estiu de Tennessee Williams. O sigui, per nosaltres és com un dels dramaturgs més importants per la companyia. Aleshores, proposar sempre un Tennessee Williams per nosaltres és un repte i, a més, és una declaració d'amor al teatre i de respecte a un dels grans dramaturgs de la dramaturgia contemporània.
Uh-huh. Uh-huh. I de què ens parlarà la gata? Què és el que ens explica? A veure,
la gata parla de moltes coses. Parla de moltes coses. D'entrada, sobretot, però sobretot perquè també hem de tenir clar que no és la gata habitual, és a dir, hi ha una dramatúrgia en què és una gata en què s'han tret personatges i s'ha fet com, diguem, i s'ha escurçat, vale, l'obra. Uh-huh. És a dir, també l'hem actualitzat, l'obra. És a dir, encara que tu deies, tens raó al principi, que deies que és una família americana dels anys 50, ens hem d'oblidar una mica d'això i hem intentat fer com una gata més actual i que parla de qualsevol família.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, sinó actual, més atemporal.
Sí,
és a dir,
sí.
D'alguna manera, doncs, bueno, hi ha una sèrie de... es planteixen una sèrie de situacions i de dilemes morals que tant poden valdre pels anys 50 com pels 80 com per ara mateix. Vull dir, en principi, doncs, és una obra, diguem-ne, intemporal i d'alguna manera es pot representar en qualsevol temps.
Aleshores, el que he intentat com a director, sobretot de l'obra, a part d'aquests temes que hem dit, perquè parla de les relacions familiars, parla de l'alcoholisme, parla de l'homosexualitat reprimida, però sobretot el que jo he volgut donar amb el muntatge que he dirigit és la incomunicació. No? Uh-huh. És a dir, el no parlar de les coses importants amb la gent que estimem. Uh-huh. És això el que jo penso que parla l'obra, sobretot.
Potser no poder expressar els sentiments, no? No poder expressar el que sents.
És a dir, la incomunicació entre gent que, entre les persones que s'estimen i no són capaços de parlar del que realment senten i pateixen. Uh-huh. Això és el que penso que parla l'obra.
Possiblement aquesta incomunicació fa que la gent que s'estima no s'estimi tant. Vull dir que d'alguna manera s'hauria d'estimar més si hi hagués aquesta honestedat o aquesta veritat i aquest anar de cara, que no pas aquesta hipocresia i això de dir les coses per l'esquena i no acabar-ho de dir bé. Mm. Aleshores, doncs, això fa que desuneixi una família per molt avinguda que estigui, a priori.
Deia a l'inici que aquesta obra, en principi, Tennessee Williams la va escriure pensant en aquesta Amèrica dels anys 50 que està força decadent, no? Que hi ha hagut una gran depressió, que es va allargar molt, que tenim la idea d'aquesta de l'American Dream que havia quedat completament destruïda, no? I que la gent no està massa per tirar coets en aquell moment. I a nivell moral i de valors veiem que bona part de la societat americana no permet que s'evolucioni, que hi ha algunes idees que encara són molt conservadores, no? Hi ha famílies molt casposes, no? Hi ha estructures socials que no es volen trencar, no? Hi ha molta intolerància. Creieu que el teatre ha de representar això, una realitat que és palpable, no? en el món real, una cosa que està succeint i que després es pot portar a l'escenari transformat d'aquesta manera artificial?
Jo penso que és una de les funcions del teatre, clar, no? Agafar el que està passant i portar-lo a escena, fins i tot. És a dir, encara que sigui per veure'ns reflectits com a mirall, no?
És que d'alguna manera per això serveix, per fer una mica de mirall, per confrontar-nos a nosaltres mateixos com a públic, com a espectador, a aquestes realitats que estan aquí però que ens intentem amagar moltes vegades i les disfressem. I d'alguna manera això és com un cop de puny, no? a la realitat. No, la veritat és que sí, ja dic, com a base de... Com a idea que va néixer de l'obra als anys 50, pot estar perfectament reflexada en la societat d'avui en dia.
I també hi ha molts punts en comú, suposo que amb la vida de l'autor, no? Amb Tennessee Williams.
Oh, sí.
Sí, hi ha punts en comú. És a dir, totes les seves obres, és a dir... tens punts en comú en la seva vida personal, des de, per exemple, El zoo de vidre, o inesperadament l'últim estiu. És a dir, totes en certa manera tenen un punt que parla d'una realitat familiar o del seu voltant. El que passa que penso que aquí Tennessee Williams és que hem de veure que els personatges de Tennessee Williams són oposats a Arthur Miller. Uh-huh. És a dir, són gent del sud, Arthur Miller parla de gent del nord, són molt més masculins, són molt més, diguem, forts. En canvi, Tennessee Williams, que penso que té que veure molt la seva realitat personal, parla de personatges molt més femenins, molt més febles, que s'enfronten a una societat molt hipòcrita de l'època. Ell, bueno, per la seva condició també sexual, és a dir, ell lluitava contra aquesta hipocresia i moltes de les, i la majoria de les seves obres reflecteixen aquesta hipocresia social, no? Sobretot amb el sexe. Amb el sexe. Aquí ho tenim clarament com el Brick, diguem, té una relació ambigua amb aquest amic, llavors ho intenta amagar com sigui i després és inculpable del suïcidi d'aquesta persona perquè és incapaç d'enfrontar-se amb ell, amb el seu amic, amb aquesta realitat.
No fem massa spoilers.
Bueno, ja està. Sí, no, sí. No. Bueno, ja està.
Però s'ha de veure, perquè realment són uns monòlegs i tots uns discursos de confessions molt potents.
Són molt potents. Sí, sí, sí. L'obra en si és molt potent. Bueno, la majoria d'obres, de Dennis i William, penso que són bastant impactants. El que passa que, clar, sí que és veritat que és, jo penso que a Dennis i Williams se li ha d'actualitzar, entre cometes. Vale? Mm. És a dir, clar, tu penses que una, si haguéssim fet la gata original, estem més de 2 hores.
Sí.
I l'obra dura 1 hora i quart. És a dir, has de fer com un buidatge i, a més, intentar agafar el que intenta dir l'autor.
Sí, l'essència, perquè possiblement si la féssim en la seva versió original, hi haurien coses que, tot i que ja he dit abans que era atemporal, doncs quedaria una mica desfasada.
Sí.
Aleshores, doncs, bé, és a dir, però agafar l'essència...
Sí, és un autor que ho permet, eh? És a dir, tu agafes qualsevol hora de Tennessee Williams i tu pots fer com una versió més contemporània. De fet, l'Àlex Rigola ho està fent. Ara, per exemple, també ha fet... Disculpeu, però l'Àlex Rigola, per exemple, ha fet una versió contemporània de La Gavina. És a dir, és jo, un Chekhov... És a dir, tu penses que Tennessee Williams ha influenciat per Strindberg, per Chekhov i per Arthur Miller. S'ha influenciat per aquests dramaturgs. Llavors, clar, són dramaturgs importants que han marcat la dramaturgia contemporània occidental. Aleshores, clar, bueno, és evident que pots fer com una aproximació, és a dir, és com un clàssic, és com un Shakespeare, no?, que agafes i el pots fer actual. Doncs és igual, tens i vulnes, el pots fer actual.
Com bé dèieu vosaltres dos, acostumem a veure en les obres de Tennessee Williams alguns personatges que volen trencar amb tot aquest món d'aparences, no? Del què diran, hi ha tots uns aires de superioritat, uns grans propietaris, unes fortunes, no? Un model de família molt tradicional, i tot el tema aquest de l'heteropatriarcat que també comentàvem, no? I de submissió de la dona. I, en canvi, tot un altre bloc de personatges que està completament còmode en aquest món, no? I que el defensa sense problema. A la gata, els diferents personatges que hi ha, quins són i com es posicionaran en aquest sentit?
Home, si vols, ja que estic aquí, doncs parlaré del meu.
I tant.
En principi, el meu és un híbrid entre una cosa i l'altra. En principi, el meu personatge és de propietari, de terratinent, que s'ha fet a si mateix, és a dir, un personatge que, bé, doncs, va passar de la pobresa, no diria absoluta, però sí de treballar als camps, tal com ell diu, treballant als camps com els negres. Es va anar a fer el seu petit imperi, diguem-ne, però sense perdre aquesta visió del món que es té des dels estrats baixos de la societat. És a dir, es va fer a si mateix, però sense oblidar-se del seu origen. I d'alguna manera ell el que odia i el que més li rebenta és tot aquest món en què s'ha vist envoltat de gent, diguem-ne, que bé, no s'han fet a si mateix, que senzillament s'han trobat amb la riquesa ja a les portes, i que, com tota persona, o diguem-ne, com tot aquest estereotip de gent burgesa i tal, doncs, evidentment, doncs, és gent hipòcrita, és gent que menteix, que fingeix, que fa veure, que no diu les coses pel seu nom, I per tant, això és el que més li rebenta. I d'alguna manera, doncs, troba en el seu fill, Brick, aquest ser afí a ell que, diguem-ne, li pot d'alguna manera proporcionar una mica de felicitat si el seu fill volgués. Però diguem-ne que el seu fill, diguem-ne, amb els problemes d'alcohol que té, amb els seus problemes sentimentals, amb els seus problemes de culpabilitat, doncs...
És incapaç.
Però clar, és l'única bassa amb el que el pare juga, perquè tot el seu món del voltant el veu fals, el veu hipòcrita i el veu avariciós, a més a més.
Sí que és veritat que l'obra presenta una família en crisi. Aquí parlem de tres parelles. Són sis personatges i parlen de tres parelles. Aquí tenim, com ha parlat el Santi, del pare, que, està, que la seva parella és la mare, que sí que és una dona que està al servei del pare.
Sí.
És a dir, ella és la que ha estat sempre a l'ombra del pare. El pare és el que predomina, és heteropatriarcal, com dius tu, és el que mana, no? És el que s'ha fet a si mateix i té una plantació enorme i s'ha fet milionari. I ella és com la segona, no? És a dir, està a l'ombra. Després tenim la parella del Brick i de la...
De la gata.
Clar, que també és una parella en crisi. És a dir, aquí tenim un Brick que té... no té clares les seves
inclinacions,
i després tenim una dona que ve de gent pobra i que lluita amb totes les seves ungles, forces, a que no vol perdre el seu estatus, perquè no vol ser pobra. I després tenim aquí el Gooper, que són els fills, que a més, que han complert amb totes les feines.
El Gooper és el fill, la mà és la parella del fill.
Sí, el Gooper, que és el fill i la seva parella, no? Aleshores, que a mi és interessant perquè d'entrada són bastant... el públic rebutja bastant aquests dos personatges perquè són com molt interessats. Però sí que és veritat que hem de veure que aquests personatges són el que han de fer i el que han de ser, i en canvi tant la mare com el pare no els volen.
Són com la personificació de la hipocresia.
Sí,
aquesta,
són,
no?
ells tenen fills, han tingut 5 o 6 fills, ells altres no tenen fills, l'altra parella no té fills, l'altre és un alcohòlic, l'altre ha fet l'esport la seva vida, és a dir, fa el que vol, i en canvi ell és advocat, ha portat la hisenda durant molts anys, és a dir, ells han fet el que haurien d'haver fet els altres, i en canvi no són acceptats per la mare i el pare.
Sí, el drama està servit.
Sí, el drama està servit.
Sí, i tant. I tant. Escolteu, creieu que ara, a dia d'avui, abans ho mig comentàvem, d'alguna manera també existeixen aquests personatges que, no, per una banda, donen suport a aquest sistema patriarcal, del capital, de la fama, de l'èxit, i per altra banda, doncs, també hi ha aquestes altres persones que diuen no, volem explicar la veritat, la realitat crua tal i com és, i no passa res, existeix l'atur, la malaltia, la mort, la violència, les addiccions, la ruïna, l'homofòbia, també... volem explicar què passen tots aquests problemes, no? Creieu que hi ha aquestes dues visions del món encara i que per això és tan actual i tan interessant?
I em sembla que trigaran molt a desaparèixer, eh? Vull dir, si han desaparèixer, vull dir, penso que no ho veurem. Sempre hi haurà aquesta dualitat, diria jo.
Ara que dius això, jo penso que hi ha dos personatges en l'obra que volen trencar amb aquesta hipocresia, que és el pare, sí. Encara que no ho sembli. Clar, és evident que el pare, al tenir una malaltia terminal, clar, fa que s'enfronti a la realitat, ¿vale? Clar, és a dir, la mort sempre et posa endavant de la realitat. I després està la Maggie.
La gata.
És a dir, ella lluita contra la hipocresia. Ella no se n'està de dir el que pensa i el que vol. I es veu clarament... Són aquests dos personatges els que volen trencar aquesta hipocresia.
El Vic també ho podia fer, però és incapaç d'explicar-ho. Sí. És incapaç de parlar. Sí. Diguem, està sumit en unes contradiccions i en un sentiment de culpabilitat tan gran que el fa difícil... És un personatge sorrut, és a dir, molt... parla molt poc. El que diu, realment, doncs, té una conversa amb el pare com bastant reveladora, però, digués, de molt poques paraules, i en principi no sap expressar o no pot expressar tota la ràbia que sent i tota aquesta culpabilitat.
Penseu diguem, si podríem dir que alguns personatges defensen el sistema, és a dir, és la mare, i després està Mae i Gooper. Són els que defensen el sistema, és a dir, es volen heredar, volen gestionar
agafar el control de tota la plantació.
El que passa és que la mare, recolza el pare, malgrat tot, malgrat que ha estat a l'ombra, és a dir, ella reprodueix, aquest sistema heteropatriarcal. El que passa que el pare, és a dir, són les contradiccions que per això són molt, molt, jo penso que estan molt ben escrites, és a dir, són les contradiccions dels personatges. Aquí tenim un senyor que és el que l'amo, però té una lluita contra la hipocresia, que això és el que el fa interessant, no? Uh-huh. És a dir, tenim una mare que és víctima i, en canvi, intenta perpetuar això.
Després d'aquesta crisi familiar i d'aquestes confessions i d'aquestes converses tan llargues que hi haurà, sembla que aquests personatges...
No l'admem al públic, tampoc són tan llargues.
No, està exacte, amb una versió escurçada.
No, tan llargues.
Sembla que al final aquests personatges que tenen tants problemes acaben d'alguna manera acotant el cap i adaptant-se en aquest univers que potser al principi no els acabava d'agradar, no? Tan hipòcrita. Penseu que és una mica pessimista?
Sí, el que passa és que no seran els mateixos.
No
seran, hauran no canviat, mateixos,
No, no sembla que la situació després de l'acabament de l'obra, per exemple, hagi de canviar massa.
Sí, no sembla que hi hagi molts canvis.
Ho veuran des d'una altra perspectiva.
Sí, és a dir, no seran els mateixos per això, eh? És evident que el pare no, perquè, clar, s'enfronta a la mort, i la mare igual, però tant, sobretot els que veig que poden... que surten com... diferents són la Magui i el Brick, són els que surten més diferents, són els que surten més canviats.
I per acabar us volia preguntar també com ha estat aquest procés d'anar preparant l'espectacle i quins obstacles us han aparegut ara darrerament i heu viscut com a companyia, que diríem, arran de la pandèmia. I també si teniu previst preparar algun altre espectacle ara després de la gata, tots vosaltres.
Això sí,
és a dir, la pandèmia el que ens ha fet és aturar-nos, clar, ens ha fet aturar-nos.
O ralentir una mica tot.
De fet, per exemple, el que dius tu, tenim un nou espectacle, que és Carla, que està basada en la pel·lícula de Party, de la...
directora Sally Potter.
Sally Potter, que no me'n recordava. Llavors, jo la vaig veure i em va agradar molt i dic que és molt teatral i dic que aquí s'ha de fer una versió i, bueno, és una versió, però és bastant lliure, però la vaig agafar com a referent, no? I aquest hem estat assajant quan hem pogut i ara intentarem reprendre perquè hem estat aturats, és a dir, vam començar fa un any i encara no hem acabat i aquí estem... clar, han hagut aturades, han hagut...
canvis d'actors, gent que ha deixat...
Perquè la pandèmia fa això, la pandèmia fa això.
Però bé, vull dir que la qüestió és no parar, a veure, no donar-se per acabats, vull dir que en principi això segueix, el teatre, vulguis o no, seguirà sent teatre i se seguirà representant.
Doncs gràcies. Mireu, ens quedem amb aquest missatge esperançador final. Francesc i Santi, gràcies per la conversa, gràcies per atendre'ns. I fem un últim recordatori a la ràdio Iens. La gata damunt la teulada de Zinc Calenta, aquest cap de setmana, dissabte 17 i diumenge 18, dues úniques funcions a les 7 de la tarda. Una obra del dramaturg Tennessee Williams amb la companyia que dirà en teatre. No us ho perdeu i bon vespre, Francesc, i bon vespre, Santi. Gràcies.
Molt bon vespre i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Amunt al taló. Al Teatre de la Ciutat, a la ràdio.
Bon vespre. Després de mesos sense infiltrar-nos a assajos perquè la situació pandèmica no ens ho ha permès, ens trobem al Teatre Sant Vicenç, on estan assajant Tarzan.
Oh, ja està bé, Turc. Deixa'm tranquil, home. Va, un altre cop, sisplau. Vinga, Tir. Que no, que ets molt plasta, jolín.
L'últim cop, va.
Quins personatges representeu?
Som el Ter i el Turc, que fem els amics del Tarzan.
I la relació sempre és bona amb el Tarzan?
Bueno, hi ha una mica de tot.
Al principi és una mica com... som com els grans, els que portem més temps, sabem més, i després ja és més... ja ens hem fet més amics.
Ja també ja aniran veient els espectadors, no?
Sí.
Com heu preparat aquest paper? Perquè tenint en compte que molta preparació ha sigut des de casa per la situació de la Covid.
Bueno, aviam, portem bastant temps ja preparant-nos, sí que vam començar fent assajos presencials quan encara no hi havia la pandèmia, però després sí que vam haver de fer assajos online perquè no sabíem exactament quan podríem estrenar o quan podríem assajar un altre cop presencialment.
Sí, sobretot doncs, vam gravar vídeos de quan podíem encara per poder tenir nosaltres visió de les coreografies i tot això.
Què és el que fa especial als vostres personatges?
Que som uns goril·les molt divertits.
Ens podríeu explicar alguna anècdota que hàgiu viscut durant els assajos?
Sí, per exemple, quan vam començar a assajar amb la banda, perquè és un espectacle que té música en directe, és una dificultat afegida. Llavors això jo crec que és És una part del projecte molt interessant i que ens fa molta il·lusió, però també és un repte per nosaltres.
Sí, a més perquè la majoria dels actors no hem cantat mai amb una banda en directe i és com una experiència nova que, bueno, doncs que està molt bé i es veu molt reflexat durant la funció.
I comparat amb els assajos antics de la normalitat que vivíem abans de la pandèmia, què és el que més trobeu a faltar? O què és el que més us agrada actualment d'aquests assajos?
El que més trobem a faltar és assajar sense mascareta, perquè és una mica agobiant, sobretot amb les còrios, amb cantar i ballar alhora i amb mascareta és molt complicat. I més són personatges que ens movem molt, tenim molta activitat física dalt de l'escenari, és molt complicat assajar amb mascareta.
Sí, és pel tema de, sobretot, les coreografies, cantar a la vegada i tot, doncs amb la mascareta al final costa. T'ofegues una miqueta més, però bueno.
Ens trobem amb el Carles Campoy i el Miquel Ribas, directors d'aquesta obra, El Tarzan. Com comença aquest projecte, El Tarzan?
Ui, això va començar quan vam estar amb el Llibre de la Selva, aquí al Teatre Sant Vicenç el 2018. Va haver-hi una persona, el Jordi Gascales, que ens va proposar de dirigir El Tarzan. I a partir d'aquí doncs, ja vam començar-ho a treballar, vam començar-ho a tirar endavant i mira, ens trobem el 2021 a veure quan ho podem estrenar, no? I jo de seguida que ja vaig començar a tirar endavant amb aquest projecte, doncs ja vaig avisar el Miquel que em donés un cop de mà amb tot això, a veure què li semblava.
Sí, sí, jo vaig començar quan s'estava fent el Jabrut de París, que em va venir ell i em va dir si volia participar d'aquest projecte, i jo, encantat, vaig dir que sí, i aquí estem, amb aquesta aventura, a punt ja de veure la llum, no? I a punt d'estrenar-ho, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió.
És, en el teu cas, Miquel, és la teva primera vegada fent de director. Com és aquesta experiència? Perquè bé has fet d'actor, però de director, com és?
Sí, jo havia actuat a diversos projectes aquí del Sant Vicenç i bé, quan em va proposar això el Carles, primer em va sobtar una mica, perquè clar, jo en aquell moment tenia 17 anys i embarcar-me doncs, en un projecte d'aquestes característiques amb 17 anys, doncs, bueno, és una responsabilitat i és complicat, però ho vaig acceptar amb molta il·lusió. I durant tot el projecte he estat molt còmode amb els companys, molt còmode amb tothom que forma part del projecte i crec que ha estat una experiència molt gratificant i que m'ha ajudat molt a mi per guanyar experiència i doncs, per aprendre una mica més d'aquest món del teatre. No?
En quant a assajos, com us ho heu muntat? Perquè moltes vegades el Sant Vicenç s'assaja a les nits, doncs com s'ha fet aquesta vegada per el toc de queda?
Bueno, doncs el que hem fet és, clar, pel toc de queda, com tu has dit, no podem assajar entre setmana i el que hem fet ha sigut comprimir tots aquests assajos que fèiem entre setmana, de cos de ball, cant, en aquest cas, com bé han dit els nostres companys actors, banda en directe, doncs el que hem fet és comprimir-ho tot en dos dies cap de setmana, dissabtes matí, tardes, diumenges matí, tardes, i bueno, i això respectant aquest toc de queda i també el tancament del teatre a les 9, no? És difícil, però bueno, per sort són moltes hores per nosaltres, en un cap de setmana, que en teoria el cap de setmana és per descansar, però bueno, ja estem aquí per això, no? Per amor a l'art, eh?
Sí, sí, a més això que ha dit el Carles, no? Com que ens agrada el que fem, no ens és igual estar-nos les hores que ens hàgim d'estar, com si ens hem d'estar tot el cap de setmana fent-ho, perquè és el que ens agrada, és el que ens motiva, i ho estem gaudint molt, i ara jo crec que quan vegi la llum aquest projecte ho gaudirem molt més.
Perquè hi ha moltes persones darrere aquest projecte, imaginem, no? Com està format?
Hi ha molta gent aquí darrere aquest projecte. Hem volgut engrescar molta gent, sobretot gent de totes les edats, de petits cap a grans. I bueno, a part dels actors, evidentment hi ha un cos de ball, que el pobre cos de ball ha patit moltes variacions, no?, per totes les normatives del Covid i tal. A part de tota la gent d'il·luminació, so, cosidores, tramolles, mares i pares, bueno, una barbaritat de gent. La Junta també del Teatre Sant Vicenç s'ha implicat molt en aquest projecte, no? Estem molt contents de la gent, la resposta que està tenint, el que ens està recolzant i clar, evidentment doncs, hem emmerdat, deixi ho dir, que ho diré, a moltíssima gent, molta, però sempre amb aquestes mesures de dir, veure, no podem ser tants, no? Anar per parts, diguéssim.
I per sort hem pogut comptar també amb una banda en directe de músics que molt professionals, de músics que han fet moltes coses, que tenen molta experiència, que saben molt el que fan, saben fer-ho molt bé, i han tingut la sort que col·laboren amb nosaltres, que ens ajuden a tirar aquest projecte endavant i que ajuden a crear una cosa que jo crec que es podria definir doncs, amb el concepte de màgia, no? Ajuden a crear una màgia a tot el teatre, una música en directe que, bé, no es pot veure, no es pot veure a tots llocs i tenim la sort de poder-ho tenir aquí i de poder-ho gaudir.
Clar, i a part també bueno, tot l'equip de direcció que tenim, no? Que tenim a les còries, tenim a la Cèlia Salmerón, el que seria el cant a l'Anna Aparicio, i amb totes les músiques han sigut composades pel Dalmau Pérez, i el Néstor Pérez, i el Néstor Pérez el tenim també de director musical i guitarrista de la banda, i clar, tota aquesta gent a la vegada ens ha donat una empenta molt forta, juntament també ens hem, continuem el camí amb una persona professional que és el Roger Arjona, que està al nostre costat amb tot el tema tècnic, regidoria i totes aquestes coses, o sigui que tenim molt bona gent al costat que ens va tirant endavant i ens està ajudant, i si més no, nosaltres, com que portem tot el tinglado, si en algun moment bueno, l'estat anímic baixa una mica, ells són qui ens donen aquesta espenta i aquesta pujada.
I què diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure Tarzan?
Bueno, jo el que diria principalment és que s'endinsin amb nosaltres a la selva africana, que vinguin amb nosaltres a veure el Tarzan, com creix, com viu, què fa, juntament envoltat dels seus amics goril·les, amb una banda espectacular, com bé ha dit el Miquel, en directe, que poques vegades ho hem vist, algunes que altres sí, però poques vegades hem vist una banda tan numerosa, no? Amb tants instruments, i a la vegada també a tots els decorats i els vestuaris que s'està creant, que vinguin a disfrutar amb nosaltres i acompanyar-nos en aquest llarg camí, que és diguéssim la recta final d'aquest camí, no? D'aquest projecte.
El que també afegiria és que animem a la gent doncs, per sobreportar una mica tota aquesta situació que estem vivint, que sabem doncs, que molta gent l'està patint i que molta gent està en un estat mental molt complicat. Nosaltres animem a tothom a que vinguin aquí, a que gaudeixin de l'obra, a que vinguin a passar aquesta hora i mitja que dura el projecte, doncs, que vinguin a passar-s'ho bé, que vinguin a disfrutar i que sobretot vinguin a deslliurar-se de tots els problemes i de totes les coses que tenen a fora.
I a part de que no dubtin en cap moment que aquí mesures de seguretat 100% i que la cultura és segura 100%, i això no ens n'hem d'oblidar mai, i que ho hem de tirar endavant amb tota la cultura que tenim a Sabadell, que no n'hi és poca, sobretot posar-nos aquesta frase al cap. La cultura és segura i les mesures de seguretat aquí es compleixen 100%.
Doncs fins aquí l'infiltrat al Teatre Sant Vicenç, on estan assajant Tarzan, i doncs sobretot no us perdeu aquesta obra i la cultura és segura.
Teatre de Franc.
I saludem, com cada dimecres, també via telefònica la nostra experta de la cartellera barcelonina, l'Elvira Franc, i aquesta setmana estem una mica ensupides i ensupits perquè ens tanquen per comarques i perdem l'oportunitat d'anar a veure a la capital algunes obres bastant interessants. Bon vespre, Elvira, què tal?
Hola, bon vespre. Doncs sí, tal com dius, Marcel, ens ha acabat això d'anar a Barcelona a veure teatre, i personalment he hagut de retornar entrades que tenia ja doncs, per anar aquestes setmanes. Tot i així, tinc algunes obres per comentar que vaig veure fent un intensiu, diguéssim, els dies de Setmana Santa i la setmana passada, això mateix. Mm-hmm. Però les deixaré per comentar-les més endavant, ja que no sabem si encara estaran en cartell quan puguem tornar a Barcelona.
Esperem que sí.
Esperem. Així doncs, avui parlarem del que podem buscar per internet i gaudir del teatre, encara que sigui a través de la pantalla des de casa.
Mm-hmm. Yeah?
Ens centrarem, en principi, en el teatre del TNC Digital.
Mm-hmm, que és una proposta que sortia, em sembla que, a més, amb uns preus bastant assequibles. Perquè...
Sí, mira, el TNC fa aquesta oferta que hi ha la subscripció temporal per 29 euros, o sigui, per totes les obres, totes les propostes que aniran posant. O una altra, que és només per veure una obra, que val 5 euros. I totes estan disponibles fins al dia 1 de setembre d'enguany. O sigui que teniu oportunitat, mentre estem com mig tancats, diguéssim, perquè a Sabadell també tenim ofertes, però mentre anem a Barcelona podem anar gaudint del teatre així per streaming. Què et sembla? Comencem a parlar...
A parlar d'una primera obra, no?, que tenim penjada al TNC Digital i que, per tant, podem recuperar i veure des del sofà de casa. Si et sembla, Elvira, comencem parlant de Solitud a Stromboli.
Ah, això mateix.
És per mi un gran honor obrir el 25è Congrés de l'Associació Europea d'Estudis de Cinema. Parlar de solitud és parlar d'una obra grandiosa de principis del segle XX. Se l'ha comparada amb obres mestres de Flaubert, les germanes Bronte, Tolstoi, Thomas Mann. Però, en canvi, no ha arribat a l'imaginari popular europeu tal com ho han fet aquests altres escriptors. M'adono d'això, que Solitud és en si una muntanya. Com podia ser que tot d'una Rossellini fes una pel·lícula amb una estrella de Hollywood? Rep una carta.
És un espectacle de Núria Delor i Núria Casado Gual, un text dirigit per Imma Colomer, no? Un monòleg amb l'actriu Fina Rius, només.
Exacte, que ara les que estàvem escoltant, sí, sí. Aquest muntatge s'havia de representar l'abril de l'any passat al Teatre Nacional i a causa de la pandèmia, com moltes altres propostes, es van haver de suspendre. Enguany la van tornar a programar pel passat novembre a la Sala Petita, però una vegada més, i per les mesures preses per la situació del Covid-19, es va haver de tornar a suspendre. I el TNC va decidir posar la proposta per streaming, que és tal com la vaig veure jo. Després, finalment, es va poder programar a la Sala Atrium. Crec que potser tu la vas veure, em sembla, oi?
Sí.
A la Sala Atrium, Marcel?
Sí, sí, clar, en un format totalment diferent d'un Teatre Nacional, evidentment.
Clar, clar, però, bueno, a veure, un monòleg tampoc no té gaire
complicacions. No, clar, 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 no, 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 perquè de
no,
fet
no
és ella, el seu personatge i el que està explicant, no?
Exactament. I tal com es veia al començament, aquest monòleg és una lectura dramatitzada que es basa en la investigació de l'assagista i crítica literària Rosa Delor, que ha elaborat la tesi que demostra que la pel·lícula de Roberto Rossellini, Stromboli, és treta bàsicament del llibre Solitud de Víctor Català. Després d'haver llegit la novel·la, l'autora va fer aquest exercici de comparacions i va comprovar com va influir la lectura d'aquest llibre al conegut director italià, assegurant que la seva pel·lícula va ser la versió fílmica del llibre de Caterina Albert. Però per veure totes les comparances que vol demostrar, abans s'haurà d'haver llegit el llibre. I per poder exposar totes aquestes conclusions, es va decidir fer-ho teatralment. I és així com la Fina Rius, i la seva excel·lent interpretació, representa una antiga alumna d'un mestre estudiós amb la comparació dels dos textos que ella ha seguit fidelment en tota la investigació. L'actriu, al principi, es mostra una dona que fa una conferència per exposar aquesta tesi, vol ser molt formal i rígida en les seves explicacions, i ensenya diapositives de la pel·lícula amb la protagonista d'Ingrid Bergman i també de Maria Rivera, que és la que protagonitzava Solitud, la recent obra que va presentar també el TNC.
A la Sala Petita.
Exactament. A més, compara molts més detalls de semblança del film amb la novel·la del modernisme català. Però, de mica en mica, l'actuació de la Fina Rius va sortir la dona que representa que és en realitat. Una dona despistada, poc metòdica i més humana del que vol aparentar. I es dirigeix als oients espectadors explicant experiències i pensaments personals. Així tot, les seves explicacions són creïbles i fan reflexionar. Un espectacle que jo penso que s'hauria de veure a les universitats i als instituts de batxillerat lingüístic, ja que és tot un treball d'investigació digne d'analitzar. Per als que hem llegit el llibre i gaudit del llibre de Víctor Català, ens ha revelat noves qüestions. També ens ha fet sentir ganes, almenys a mi, de veure la pel·lícula per poder comparar i descobrir tots aquests paral·lelismes. Ja, com hem dit, si la voleu veure, doncs només posant-vos a la pàgina del TNC digital, la podeu trobar.
I em sembla que la pel·lícula també, eh? La pel·lícula em penso que si entres a internet la pots trobar molt fàcilment, segurament per YouTube.
Doncs perfecte, perfecte, perquè així es poden veure les dues i fer veure aquests paral·lelismes que deia.
Sí, sí.
Voldria dir que la Fina Rius potser no és tan coneguda com altres actrius, però és una molt bona actriu, fa doblatge, és mestra especialista de l'Institut de Teatre i com a curiositat, si no estic mal informada, diré que del 2002 al 2008 va participar i donar classes d'interpretació a la joventut de la Faràndula de Sabadell.
Ostres, tu!
Sí, sí, sí.
Ja,
sí.
Sempre acaba apareixent Sabadell, en algun moment o altre.
Sempre, sí. Seguint amb aquest tema, si vols, Marcel, fem un petit comentari de Solitud, de Víctor Català, que ja la vaig veure a finals d'any, i si no recordeu, la vaig comentar també, però per lligar-ho tot una mica, perquè hem parlat justament de Solitud i d'aquestes comparances, diré que és un text que ja he llegit, i he rellegit, i que la posada en escena vaig retrobar tot el que més em va agradar quan el llegia. Vaig veure i escoltar i imaginar totes les accions i les vaig sentir renovades i molt més emotives. L'Alicia Gorina va adaptar la gran novel·la de Víctor Català, de Caterina Albert, i ho va fer gairebé sense diàlegs, com és l'obra, ja que els personatges també fan de narrador. El llibre és així i ella ho va plasmar tal com és el llibre. Una posada en escena plena de simbolismes, tal com ja et dic, és el text original, però afegint uns moviments calculats i precisos, on els actors tan aviat interpreten el seu personatge com també narren l'acció i els paisatges on passa la història, agafant les precioses descripcions escrites. També penso que la vas veure, oi, Marcel, tu?
Sí, també, també.
Bé, jo destacaria la veu dels grunyits de Pepo Blanco.
Sí, de l'ànima.
Fent el paper d'ànima. L'admirable vocalització de Pol López, compartit amb el Pastor, que durant el que abans era l'entreacte, ara explica una rondalla preciosa. I la protagonista, la Maria Rivera, donant una Mila molt creïble, plena de dramatisme i feminisme, amb un esplèndid monòleg final. Una obra que a mi em va agradar força, eh?
Sí, i com dius tu, bé, amb molts símbols, no? Amb molts moments de silenci, de calma i de plantar-te un símbol allà davant, no?
Exactament.
Per explicar-te alguna cosa, sí.
Ben bé, tal com és la novel·la, eh, Marcel? És que si tu llegeixes la novel·la, és així. I llavors penso que han sigut molt fidels amb el que la Caterina Albert volia plasmar, no? Doncs aquestes són les dues que parlem.
Exacte. I de fet, el que és interessant d'aquest monòleg de la Fina Rius és que també hi ha, o sigui, que hi ha aquestes similituds entre Stromboli i Solitud, però també, per altra banda, de la pel·lícula i del llibre amb el propi personatge que ens està fent el monòleg, no? O sigui que hi ha algunes ressonàncies que també el propi personatge de la Fina Rius també representa que té, no? O que ha viscut en la seva vida alguna cosa... alguna cosa similar.
Es comparteix a ser com més humana, diguéssim, no? Quan explica aquestes coses. Sí. Està molt ben interpretada, per la Fina Rius, és una gran actriu, de veritat.
Doncs passem a parlar, si et sembla, Elvira, d'una altra proposta que també tenim penjada al TNC Digital i que també en el seu moment la vam poder veure a la sala gran del TNC, però que si no la vam poder anar a veure, ara sí la podem recuperar, que és L'Héroe.
Ja és aquí! Ja arriba!
Com que els filipinos són petits i morenets, n'esclafeu un i en broten quatre.
I d'això d'héroes només que 15 o 20 a cada guerra.
Pim-pam, pim-pam, i jo, foc i més foc. El vostre fill tindrà monument.
Estic atordida.
El que sé del cert és que mai s'ha recordat dels seus pares.
Prou que se'n deu haver recordat.
El noi no és el noi d'abans.
I emborratxar-nos de pólvora i de lo que no és pólvora. Perquè has de ser meva.
Per Déu! En Joan sospita de nosaltres.
I t'estimaré més.
Un espectacle dirigit per la Lourdes Barba, en aquest cas, i amb una proposta escènica bastant sorprenent, no?
I tant. Jo no la vaig poder veure al TDC, eh? Jo l'he vista per streaming. Llavors, potser la visió és una mica diferent. Com deies, Marcel, L'Héroe és una obra de Santiago Rusiñol, i que l'autor, aquest autor català, en aquesta obra volia fer una sàtira i una dura crítica en contra de la guerra de les persones que hi creuen, i en particular de la guerra dels espanyols contra els filipins. També volia ressaltar, com en moltes altres seves obres, l'esperit treballador dels catalans i el problema de continuïtat dels petits empresaris quan els seus fills no volen seguir el negoci. L'argument és que un noi torna de la coneguda guerra convertit en un heroi. S'ha de fer notar que el títol no és L'Heroi, sinó Héroe, en castellà. Aquí ja es veu l'intenció de l'autor. Doncs aquest héroe és rebut amb tots els honors per part de les primeres autoritats del poble, però no resultarà ser cap exemple a seguir més endavant. Els seus pares tenen un taler on han de treballar nit i dia per tirar endavant. A més, estan estalviant per poder lliurar el seu segon fill perquè no hagi d'anar a la guerra com el seu fill gran. Així comença el tema i acabarà dramàticament. El TNC va obrir la temporada amb aquesta proposta després del temps obligat de tancament per la pandèmia. I ho va fer, tal com deies, Marcel, de la mà de la directora Lourdes Barba. I la directora va optar per presentar una significació molt modernitzada. El text, penso jo, ja és prou dur per no haver-hi de fer cap canvi. Però potser aquesta obra s'ha representat molt en teatres de pobles per grups amateurs que potser han abusat del folclorisme. I la directora segurament volia trencar en aquests tòpics clàssics. Però per a meu, ho vaig exagerar massa.
De fet, no hi havia, no hi ha tele. Es fan referències constantment a això, però és una de les coses que més sorprèn.
Sí, perquè l'espai escènic, el principal és un embalat, una estructura de metall que farà totes les funcions. I altres aplics, que per a meu eren innecessaris.
Tu creus que va ser una mica massa, no?
En cap moment surt un taló. I que és, per mi, la icona de l'obra original. A més, potser, com que som sabadellencs, Marcel, ho vaig trobar a faltar, la veritat. Crec que el taler havia de ser el protagonista de l'espai escènic, I no una estructura metàl·lica, que ja desfassava el temps que representa que passa l'obra, Parlant de les interpretacions, destacaria la Rosa Renom i el Manel Barceló, que fan molt bones interpretacions. També molt encertat l'Albert Prat, un actor que personalment a mi m'agrada molt, i que feia del desafortunat amic que també va anar a la guerra, junt amb l'heroi, però que retorna malalt i desenganyat. Tots aquests tres actors, la Rosa Renom, el Manel Barceló i l'Albert Prat, estan nominats per aquestes interpretacions als Premis de la Crítica d'enguany. Ja et dic que són els que ressalten més. Del protagonista, Javier Bertrán, potser vist de lluny, des de la platea del TNC, si vosaltres hi veu anar o algú de vosaltres hi ha anat, potser tenia certa credibilitat i dramatisme. Però jo ho vaig veure a l'obra, tal com he dit, d'estrany, per la pantalla de casa, molt de la vora, en primers plans. I ella diu que moltes vegades vaig haver d'apartar els ulls de la pantalla per les grans esclopinades i baves que deixa anar. Es pot actuar sense treure tanta solivera?
En treu molta. Ho puc assegurar.
I vist per la tele, s'angúnia. Crec que no, per ser més dramàtic, no puguin controlar les baves, de veritat. Fa besarda, la veritat. De la resta del repartiment, no sé què penses tu, Marcel, però jo penso que passen sense pena ni glòria. Segurament la directora va voler marcar els personatges de les autoritats molt caricaturescos. Massa, crec jo. Només amb una insinuació de l'espanyolisme, crec que ja n'hi hagués hagut prou. Penso que havíem poder gaudir de l'oportunitat de veure un clàssic català. I la direcció de Lourdes Barba no va acabar de brillar el missatge àcid i dur del text original. Una llàstima.
Sí. A mi personalment em van sorprendre molt alguns elements que hi havia en escena, no? Em va sorprendre més aviat a nivell escenogràfic i de posada en escena en general. Sí que vaig trobar que les interpretacions estaven bé, i el que trobo especialment interessant d'aquesta obra són els personatges i el que representen, no? Aquest héroe, o sigui, trobo que el secret de l'obra està una mica aquí, no? Aquest héroe que torna i que representa que no és ningú, que és un poc a pena, però que en canvi se li donen tots els honors, i en canvi després tens, no, l'altra cara de la moneda, que és el Joan, aquest germà més dèbil, no, més malalt, que aquest sí que representa que treballa i que es dedica amb cos i ànima, doncs, a ajudar la família a fer el que pot, doncs aquest el desmereixem i el menyspreem.
La idea de l'obra és aquesta, però va quedar molt desdibuixat tot plegat,
Sí.
Que deies tu, elements escenogràfics, però també de vestuari, que no
també,
lligaven.
També.
Un portava un vestit típic català i l'altre portava un vestit modern. Vull dir que hi ha una barreja que desorienta.
Sí.
Bueno, ja havia vist aquesta obra abans, o sigui que la podia comparar amb altres actuacions. L'havia vista per Lluís Omar, fent el paper principal, al Teatre Lliure. I després també el Francesc Garrido, també fent el paper principal, i he de dir que tant una representació com l'altra no tenien res de clàssiques tampoc, ni folclorisme, Eren més aviat modernes, però mai tenien cap semblança amb el que va representar el TNC, la veritat. Arribaven més, no?
Sí, un altre aspecte que t'anava a dir, Elvira, que penso que també és força destacable, és el tema aquest de la masculinitat tòxica, no? De com hi ha una societat masclista que la dona, doncs, acaba sent un un premi pels héroes, no? Com gairebé com un objecte, no? I de com al darrere hi ha aquests personatges, aquesta mena de personatges més institucionals, més els militars, els polítics, no? Un poder econòmic i polític que s'encarrega de donar-los suport, no? D'encara aixecar més amunt aquestes figures masculines i presentar-los com a herois, no? I tots els altres, en canvi, no? Que potser sí que treballen més com a formigues, doncs no els valoren tant, no els valoren gens, de fet. No?
Gens. És que és una obra magnífica,
sí,
de Santiago Rusiñol.
Sí, sí.
El que passa que depèn de com s'enfoquen les obres, doncs et diuen una cosa o una altra.
Mm.
Però si tu llegeixes el text, jo el havia llegit també, aquest text.
Clar, és que quan és tan conegut i a més se n'han fet tants muntatges, tants versions i tants muntatges, deu ser un repte, no? Deu ser complicat també, per altra banda.
Sí, suposo que Lourdes Barbé volia trencar tot això.
Clar, desentendre's d'això, sí, sí.
Però penso que no va arribar la intenció de l'autor, va deslluir tot això.
Mm-hmm.
Però bé, no sempre s'encerta, o no sempre tots pensem el mateix.
Mm-hmm. I tant. Això és la màgia del teatre.
La gràcia és això, no? Que els espectadors puguin opinar i potser a algú els hi va agradar molt, però ja dic, la meva opinió personal, i veig que la teva també és bastant semblant a la meva, és això.
Doncs,
però bé, si la voleu veure per...
Exacte,
això anava a dir. Si la volen veure i pugueu opinar també, doncs només cal que es connectin al TNC.
I a més en tenen moltes més, perquè tenen aviat tindran la nit de la Iguana, que era aquesta última darrera que s'estava fent a la Sala Gran, i sí. Em penso que, bé, també hi deu haver Montrou la Mar, de Camaró, algunes produccions que s'han anat fent ara últimament. L'obra de la Calòrica que comentàvem l'altre dia crec que també hi serà aviat.
Un munt. Sí, van posant totes les obres que van escenificant, i més ara que els de fora no podem anar a Barcelona, encara ho fan amb aquesta intenció també, perquè només t'he de dir, i això és una altra data de que no té res a veure amb el que estem parlant, però que, mira, el Maldà, per aquest cap de setmana, ho tenien tot exaurit. Val?
Sí.
Sí que és veritat que només tenen el 50%, però si el 50% eren 30 persones, es van quedar de públic amb 3 persones per diumenge. 3 persones de públic. La resta, que havien comprat les entrades, eren de fora de Barcelona, Marcel, que no hi van poder anar.
Sí, sí, és bastant tràgic. Sí, sí.
Per
les sales petites especialment.
I tant, tant. Sí.
Doncs bé, gràcies, Elvira, pels comentaris d'avui, per fer la crítica d'aquests muntatges que hem pogut o que podem veure encara als teatres de Barcelona, en aquest cas digitalment, no?
Al
sofà de casa, amb aquest TNC digital. Us animem a connectar-vos-hi, a agafar aquestes obres i a poder-les gaudir d'una manera diferent. Elvira, seguim el proper programa. Fins aviat i bon vespre.
Molt bé, vinga, adéu-siau.
Adéu. Acabem l'Amunt al Taló d'avui. Ens veiem dimecres, com sempre, de 9 a 10 del vespre i a la carta també al web de Ràdio Sabadell. Podeu reescoltar els nostres programes a Spotify, només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Seguiu-nos també a les xarxes Instagram i Facebook. Seguim dimecres vinent amb més contingut sobre l'activitat teatral de la nostra ciutat. Bona nit. Amunt al Taló.